Radio Estel. Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Hola, bona tarda, amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us parla Ignasi Miranda en nom de tot l'equip del programa, avui format també pel Toni Huguet i el Mario Ramírez, al control tècnic a la Catedral i als estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona. És diumenge quart durant l'any. Abans de l'entrevista prèvia a l'Eucaristia, que compartirem amb tots vosaltres des de les 7, sentirem ara la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard, defensar Déu i defensar l'home. La família és forta i viva també avui, va dir el Sant Pare el passat 21 de desembre en un important discurs dirigit als cardenals i als membres de la Cúria Romana que el felicitaven en ocasió del Nadal. Tanmateix, també va recordar que és innegable la crisi que l'amenaça en els seus fonaments, especialment en el món occidental. Per explicar aquesta crisi, Benet XVI va citar un pensament jueu contemporani, el gran rabí de França, Gilles Wertheim, que en un llibre que el Sant Pare va qualificar de curosament documentat i profundament commovedor, ha mostrat que l'atemptat que avui estem exposats contra l'autèntica forma de la família, composta per pare, mare i fill, té una dimensió encara més profunda. Si fins ara havíem vist com a causa de la crisi de la família un malentès sobre l'essència de la llibertat humana, ara es veu clar que hi està en joc la visió de la mateixa persona, del que significa realment ser home o dona. I el Sant Pare recollia un pensament de Simone de Beauvoir que s'ha fet famós. Dona no es neix, se'n fa. En aquestes paraules s'expressa la base del que avui es presenta sota el nom del gènere, o entre nosaltres l'anomenada ideologia del gènere, com una nova filosofia de la sexualitat. Segons aquesta filosofia, el sexe de la persona ja no és una dada originària de la naturalesa que la persona ha d'acceptar i ha d'omplir de sentit personalment, sinó una funció social sobre la qual pot decidir de manera autònoma, mentre que fins ara era la societat la que decidia. La fal·làcia profunda d'aquesta teoria i de la revolució antropològica que comporta és evident, va dir Benet XVI. L'home negre tenia una naturalesa preconstituïda per la seva corporalitat que caracteritza l'ésser humà. Nega la pròpia naturalesa i decideix que aquesta no li ha estat donada com un fet preestablert, sinó que és ell mateix qui l'ha de crear. Ara bé, subratlla el Sant Pare, si no existeix la dualitat home-dona com a dada de la creació, tampoc no existeix la família com a realitat preestablerta. Aquesta és l'amplitud i la gravetat de la revolució antropològica que Benet XVI ha tingut la valentia de plantejar clarament. En la lluita en favor de la família està en joc l'home mateix. I es fa evident que quan es nega Déu, es dissol també la dignitat de l'home. Qui defensa Déu, defensa l'home, va concloure el Sant Pare en aquest discurs molt ben articulat i molt valent. Adéu-siau i fins demà que ve, si Déu plau.
En directe des de la Catedral de Barcelona.
Novament, bona tarda, amics oients. L'Eucaristia, recordem-ho, comença a les 7 i abans habitualment tenim una entrevista prèvia que avui dedicarem a l'any Vives i Tutor, que se celebra aquest 2013 amb motiu del centenari de la mort d'aquest caputxí català universal, fill de Sant Andreu de Llavaneres. Els actes commemoratius recorreran diferents punts de Catalunya i començaran el 14 de febrer, dijous, amb l'encesa de 4.000 espelmes al voltant del monument que la localitat del Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, dedica a la memòria del cardenal Josep de Calassanç, Vives i Tutó. Ens acompanya per parlar de la figura d'aquest català universal i del que serà l'any d'aquesta commemoració el caputxí Valentí Serra de Manresa, que és l'arxiver dels caputxins de Catalunya i d'alguna manera l'ànima d'aquest any dedicat a Vives i Tutó. Fra Valentí Serra, bona tarda, pau i bé.
Bona tarda, Ignasi, pau i bé a tu i a tots els que ens escolten.
Gràcies per haver acceptat de venir avui aquí a aquest espai. Avui és el Dia del Senyor i avui, aquest 2013, és l'any de Vives i Tutó. Primer de tot, la commemoració d'aquest centenari de la mort de Vives i Tutó. Per què creuen vostès que no ha de passar inadvertida? Qui era aquest personatge? Ho podem recordar?
Bé, el cardenal Vives i Tutó va tenir una incidència realment mundial en la vida eclesial que el converteixen en un català autènticament universal. La seva presència al costat del papa Lleó XIII i sobretot de Sant Pius X fa que la seva proximitat i la seva incidència en la vida eclesial tingués una transcendència que arriba fins als nostres dies i als nostres moments. I no podíem deixar passar l'oportunitat de recordar aquest gran ambaixador de Catalunya que vam tenir al costat del Sant Pare i en què en moments difícils doncs, per l'Església de Catalunya ell va saber intervenir de manera doncs, positiva i compromesa a favor de la nostra Església i de les nostres realitats.
Conegut amb el sobrenom de Il Cardinale Santo, Vives i Tutó va afavorir pastoralment l'Església catalana des d'aquesta posició que podem qualificar de privilegiada.
Sí, la seva proximitat al Sant Pare, especialment en Sant Pius X, que li feia de conseller, de confessor, va fer que el cardenal Vives, com a fill que era de la nostra terra, tingués una particular sensibilitat a propòsit de la nostra realitat i que en moments i situacions complexes, tenses, de caràcter social i polític, tingués algunes intervencions que van ser molt destacades, molt importants. En els moments de la Setmana Tràgica va ajudar a pacificar una mica la situació. També va ajudar molt a les congregacions que van néixer en aquesta Catalunya del segle XIX, tan compromesa amb les realitats del nostre poble, a través de l'ensenyament, de l'assistència, en perspectiva, esclar, doncs cristiana, no? I això el cardenal Vives, quan va començar la congregació de religiosos l'any 1908, li va encarar el Sant Pare que ell l'estructurés, va ajudar a moltíssimes congregacions de Catalunya que tinguessin el seu lloc en l'Església, que fossin reconegudes per l'Església en dret pontifici. També va intervenir en moments doncs, molt delicats, quan des de la política, principalment el comte de Romanones volia imposar l'ensenyament del catecisme en castellà en les escoles de Catalunya, el cardenal Vives va intervenir de manera molt directa que no es tirés endavant aquest projecte, atès que atentava contra tota la tradició dels concilis de la Tarraconense, en què doncs, la pastoral, la predicació, l'ensenyament de la catequesi es havia de fer amb la llengua del nostre poble, o la manera també que va intervenir molt directament doncs, per evitar que el bisbe de Vic, Josep Torres i Bages, venerable figura de la nostra església contemporània, fos, diguéssim, com traslladat o promogut a l'arquebisbat de Burgos, però, esclar, això hauria significat per Catalunya un gran empobriment doncs, pastoral, perquè doncs, s'hauria perdut el cap pensant o el mentor d'aquesta església que renaixia amb força al costat del moviment cultural, doncs, de la Renaixença, aquesta sinceritat. I altres casos, que és un home que va tenir una proximitat i una cura per l'església de casa nostra. No?
El cardenal Vives i Tutó va néixer l'any 1854 a Sant Andreu de Llavaneres i va morir el 1913. Si ens pogués fer una breu síntesi biogràfica del cardenal Vives
i Tutó. El cardenal Vives i Tutó té un llarg itinerari.
Potser no acabaríem mai, però sí, se'n van a Roma, entre
sí,
quins anys va
ser-hi. Sí, a veure, ell, de fet, ja de petit ja té un trasllat de Sant Andreu de Llavaneres, van a viure amb la família a Mataró. A Mataró adquireix la seva formació humanística en profunditat a l'escola de Sant Anna dels Escolapis. Fins i tot ell havia intentat, doncs, fer-se escolapi, no, les coses no van reeixir, i el contacte amb un caputxí molt... amb molta també capacitat de moure la gent, que era el pare Segimon Castanyer i Seda, fill de Mataró, germà d'un fundador, del pare Marc Castanyer, que va fundar les religioses filipenses, de Sant Felip Neri, va fer una captació de joves que volien fer-se religiosos, fer-se caputxins, però com que hi havia l'associació no podien anar a l'universitat d'aquí, i tots van fer l'aventura de travessar l'Atlàntic i anar a Guatemala per formar-se com a caputxins. O sigui, de Mataró va anar a Guatemala va professar com a religiós, va professar el dret de Sant Francesc dins dels caputxins, i quan començava la formació teològica van ser expulsats pels governs liberals d'aquells moments que van sacsejar la història iberoamericana, i també va començar un llarg pelegrinatge de països fins que es va poder estabilitzar amb els caputxins de Tolosa de Llenguadoc, on va acabar els estudis teològics, on va rebre l'ordenació sacerdotal, i quan començava a dedicar-se a la formació de les noves vocacions d'aquells entorns de Tolosa, els lleis també anticlericals del govern francès va fer que ell i la comunitat de Perpinyà i tots aquells joves haguessin de venir a Catalunya, i això va servir per restaurar o posar els primers fonaments del retorn dels caputxins a Catalunya. Ell mateix va fer edificar l'actual convent que hi ha a Igualada, i quan doncs començava a treballar amb força per la restauració de la vida caputxina a Catalunya, el seu germà, que també caputxí, Joaquim Maria de Llavaneres, que va donar una gran expansió a l'orde amb la seva projecció missionera, que era el comissari apostòlic, en deien, dels caputxins a Espanya, va demanar al seu germà que anés a Roma per començar a tramitar i fer els passos per vincular els caputxins espanyols amb la Cúria Generalícia de Roma. I aquest fet d'anar a Roma el cardenal Vives i Tutó l'any 1884 començarà la seva, diguéssim, cursa de treball i de dedicació a favor de l'Església de Roma i de Catalunya i de l'Orde Caputxí concretament, treballant de manera molt tenaç i molt compromesa a la Cúria Generalícia dels Caputxins, com a consultor de moltes congregacions, i la seva fama, doncs, de treball, d'erudició, perquè mentrestant també anava escrivint molts llibres, té una gran producció, que serà un dels aspectes que durant aquest centenari volem treballar, la producció teològica, històrica, les aportacions culturals del cardenal Vives i Tutó. Ja tenia una fama d'una gran capacitat de treball, fins i tot molts curials de Roma el consultaven com si fos una mena d'enciclopèdia vivent, no? Com si fos una mena de Google, que anaven allà a consultar, i tenia una gran memòria i sabia on tenen les coses. I
un savi assessor,
sí,
vaja.
Sí, molt. I li van confiar, ja sent molt jove, l'organització del primer concili plenari llatinoamericà l'any 1899. El papa Lleó XIII li va encarregar que ell, doncs, tingués cura de l'organització d'aquest concili, de convocar a Roma, doncs, tots els bisbes d'Amèrica, doncs, per fer-los sentir una mica la romanitat, per exposar la problemàtica de les esglésies d'Amèrica, fer un concili a Roma d'aquests bisbes. Això van encarregar el cardenal Vives, i ho va fer realment, doncs, tan bé, i els bisbes es van sentir tan agraïts, tan a gust, i van funcionar tan bé les sessions, que a mig concili el Sant Pare el va nomenar cardenal. Va ser, doncs, una gran sorpresa, perquè era molt jove, tenia 45 anys, i el van fer cardenal. En algunes conferències jo dic no honoris causa, sinó laboris causa, a causa del seu gran treball el van fer cardenal, i a partir d'aquí encara començarà molt més la dedicació i el servei del cardenal Vives, sent, diguéssim, consultor de moltes congregacions, i ell mateix, també el Sant Pare, li va demanar que estructurés el que és l'actual congregació de religiosos, que va ser una tasca realment doncs, enorme de posar en marxa aquesta congregació.
I la congregació vaticana per la vida de religiosos.
Sí, actualment, sí. I també, en aquell moment, també d'intentar doncs, articular les primeres constitucions amb les congregacions de Catalunya i de fora de Catalunya, també de França, i així va ser un treball enorme el que va fer. Això va fer que també desgastés molt la seva salut i que morís jove, sí, perquè clar, en aquella època hem de pensar que pràcticament no hi havia ni màquines de mecanografia en les primeres, no hi havia pràcticament, el telèfon començava a ser una cosa incipient, hi havia més el telègraf, la comunicació era més lenta, era més difícil, no hi havia els ordinadors i s'havia de treballar doncs, molt de cap i també de mà, escrivint doncs, amb un treball molt gran.
Sí. Va morir amb 59 anys.
59 anys, sí, sí. Encara no he fet els 60 anys. Sí.
Avui estem parlant amb Fra Valentí Serra de Manresa, caputxí, arxiver dels caputxins de Catalunya i biògraf del cardenal Vives i Tutó. Aprofitem per recomanar la biografia que vostè va fer del cardenal Vives.
Aquesta biografia va ser una iniciativa del senyor Joan Devesa, que és el director del Museu Arxiu Vives i Tutó, que és la gran ànima d'aquestes commemoracions d'aquest centenari, que té un gran amor per tota la figura del cardenal Vives i el seu germà Joaquim de Llavaneres, i ell va tenir doncs, aquesta iniciativa de buscar uns subscriptors per fer doncs, una aproximació biogràfica que fos documentada amb fonts de primera mà, fonts d'arxiu, i també que fos il·lustrada amb fotografies històriques d'època, en bona part doncs, inèdites, que moltes d'elles han estat doncs, localitzades i reproduïdes pel senyor Joan Devesa, que és el director de l'Arxiu Vives i Tudor.
Aquest arxiu a Llavaneres, suposo que conserva el que vostè deia abans, la producció literària, els llibres...
En bona part d'aquesta producció la tenim l'arxiu dels caputxins.
Aquí a Sarrià,
sí, a Sarrià, aquí es fa una caputxina. A Llavaneres també aquest senyor Devesa ha fet l'esforç de buscar doncs, moltes obres, moltes referències sobre no només el cardenal, sinó també sobre el seu germà Joaquim i la seva acció missionària, i ha fet també un centre d'estudi i un bon arxiu, on hi ha també bona part també de les seves obres, esclar, que ha anat buscant, sí.
Parlem ara dels actes de commemoració del centenari, sí, de la mort del cardenal Vives i Tutó,
sí,
que
sí.
Fa que aquest any 2013 sigui evidentment molt especial pels difusors de la seva obra i la seva figura, una figura que, pel que ens diu Fra Valentí Serra, és la d'un home que va tenir poder, que va estar ben col·locat, però que va fer servir molt bé aquest poder.
El va posar al servei.
Exacte, el va posar al servei de l'Església. Perquè potser molts oients es poden estar preguntant aquest home, que és poderós.
No en benefici propi. Justament, Josep Maria de Sagarra, en les seves memòries, explica que quan era doncs, petit va anar amb el seu pare a Roma i que els va rebre el cardenal Vives, que els va preparar una audiència amb el Sant Pare, i el senyor Josep Maria de Sagarra, en les seves memòries, explica que el va impressionar molt la figura austera del cardenal. Fins i tot diu que tenia damunt del rebedor el birret cardenalici sergit. Mm-hmm. Sergit, cosit, allò. Sí, sí. Allò, tant hi havia els caputxins de posar pedaços, de fer sergits. Una vida realment molt, 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 molt austera, portava una vida realment austera de frare caputxí. I, esclar, com es pot veure, la seva incidència va ser molt gran, però no, mai va ser en benefici, diguéssim, propi, sinó en benefici de l'Orde Caputxí, en benefici de l'Església.
El dijous 14 de febrer, és a dir, aquest dijous vinent, no l'altre, es fa el tret de sortida, l'acte inicial d'aquest any dedicat a Vives i Tutó, amb l'encesa de 4.000 espelmes al voltant del monument que Llavaneres dedica a la seva memòria a l'entrada d'aquest poble del Maresme. Després hi haurà altres activitats, sí, com per exemple una vetlla el dia de la seva mort, vaja, el dia abans de la seva mort, un altre acte, la vigília de la seva mort, el 6 de setembre de l'aniversari de la seva mort, i finalment un concert al Palau de la Música el 10 de novembre, que serà, sí, també el final.
Sí. La programació d'aquests actes, que s'ha fet d'una manera doncs, molt, molt conjuntada entre l'Ajuntament i la parròquia de Llavaneres i un grup de llavanerencs, s'ha intentat que aquestes festes centenàries sortissin una mica al carrer, que anessin més enllà dels àmbits commemoratius, acadèmics, les sessions acadèmiques i també doncs, les commemoracions litúrgiques que s'han de fer i es faran i s'intentaran fer ben fetes. S'ha mirat que això sortís al carrer i que d'alguna manera el poble fidel, les poblacions s'impliquessin. Aquest fet d'encendre aquests 4.000 llantions serà l'aportació de moltes persones que adquiriran el llantió per il·luminar el monument, també parròquies doncs, del Maresme i de Catalunya que faran l'aportació de diversos llantions, i serà una manera visible d'assenyalar que s'està celebrant alguna cosa, no? I que és un signe d'apreci doncs, d'aquella persona que està a l'entrada del poble, que és un llevanerenc que il·lustra, doncs, que passa alguna cosa entorn d'aquesta persona. És una manera que això la gent doncs, ho copsi d'una manera doncs, visual. També en el programa s'anuncia doncs, algun acte, alguna sessió, diguéssim, literària de cara doncs, als instituts. Doncs, mirar que la gent dels nostres dies conegui el ressò del cardenal Vives a través de la literatura, com els escriptors han vist el cardenal Vives, no? Doncs com el va veure doncs, Josep Carner, com el va veure doncs, Josep Maria de Sagarra, o com és també una mica el cardenal Vives a través dels seus escrits, que, com una mena de sessions literàries, pràctiques, perquè se'n tingui també un coneixement i una proximitat. Tota aquesta organització de balls de gitanes i balls i sardanes i concerts, és una manera també de fer-ho en memòria, en commemoració, en agraïment del cardenal Vives, i que això surti també una mica dels àmbits estrictament, diguéssim, eclesials, i que siguin populars, que siguin doncs, festius, que siguin participats de la gent. I tota vegada, aquests actes també s'ha intentat que surtin de llevaneres, que passin pels llocs on el cardenal Vives va sojornar. Doncs ja sigui doncs, Mataró, doncs, ja sigui doncs, Igualada, ja sigui Barcelona, doncs, anar fent també doncs, algunes exposicions de caràcter històric, fotografies, objectes i conferències en què es tractin aspectes de la figura, de la seva figura i de la seva projecció, ja sigui la projecció eclesial o ja sigui la producció, diguéssim, teològica o literària o històrica, que és molt, molt nombrosa.
Recordem, el 14 de febrer, acte inaugural amb les 4.000 espelmes al voltant del monument a Vives i Tutó a Llavaneres, a l'entrada del poble. Sí. Això serà al vespre?
Sí, i llavors l'endemà, que això és problema per començar fent bien que l'endemà hi ha l'acte acadèmic, en què, doncs, amb unes paraules del senyor alcalde, Bernat Graupera, del senyor rector, Joan Manuel Prieto, i una mica el secretari del ministre provincial, Fra Gil Parés, també dirà algunes paraules, es farà una mica doncs, el tret de sortida d'aquest centenari, llavors es farà una conferència en què justament s'intentarà analitzar una mica el cardenal Vives com a escriptor i publicista, que té una gran obra escrita.
Déu-n'hi-do, moltes dimensions, les d'aquest sí. home polifacètic. Sí. L'acte serà a l'Ajuntament de Llavaneres, el dia 15 de febrer, en aquest cas, al vespre també. Doncs queda convocat, com també la vigília del 6 de setembre, centenari de la mort de Vives i Tutó.
Ens prepararà a la missa solemne de l'endemà, que vindrà a presidir el senyor cardenal, també consolarà el provincial, el rector de la parròquia, capellans del Maresme, i hi haurà doncs, la commemoració del centenari de la seva mort.
I el 10 de novembre, concert al Palau de la Música amb la Camerata Orquestra del Maresme, com a cloenda.
Com a cloenda, doncs, un concert d'anomenat Joc Arrenal Vives.
I per consultar Fra Valentí Serra els actes aquests i altres, hi ha possibilitat de demanar la informació?
S'ha estampat un programa, que ja us l'he portat, que em sembla que té 22
pàgines. Aquí a Ràdio Estel el tindrem, per si algú ens ho vol preguntar.
Sí, que tens aquestes 22 pàgines i veureu que hi ha una gran quantitat d'actes que s'han programat i que a poc es aniran realitzant i que intentarem que tot aquest any 1913 quedi marcat per la figura del cardenal Vives.
El 2013, 100 anys després del 1913.
Sí, de la seva mort.
Avui és diumenge quart durant l'any i el missatge de tenir poder, però fer-lo servir al servei del poble, doncs també connecta molt, no només amb la paraula d'avui, sinó amb tota la revelació bíblica i els evangelis.
Jo diria que el cardenal Vives va encarnar molt bé amb el seu tarannà, justament aquesta consigna evangèlica, no?, de posar-nos al servei de l'altre i intentar posar-nos en el lloc de l'altre, i des d'aquesta solidaritat i comunió doncs, intentar fer el bé. fer el bé a tothom i ajudar doncs, a tothom qui ho demani.
Un gran profeta del nostre temps, el cardenal Vives i Tutó. Gràcies, fra Valentí Serra de Manresa.
Vosaltres,
bon diumenge, bona
gràcies,
tarda, Pau
gràcies,
Oliver, fins una altra.
Si no vol, adéu-siau, adéu-siau.
I ara us deixem amb el Jaume Galobart, que portarà amb els seus comentaris la transmissió de l'Eucaristia que ara comença a la Catedral de Barcelona.
Bona tarda des de la Catedral de Barcelona. Us parla Jaume Galobart, gràcies Ignasi. Presidirà aquesta Eucaristia de les 7 de la tarda mossèn Josep Maria Turull, que és rector del Seminari de Barcelona. Dirigirà els cants l'Eulàlia, que forma part del cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona. Aquí, procurant la qüestió tècnica funcioni a la perfecció, Mario Ramírez, i els estudis centrals de Ràdio Estel i Ràdio Principat, Toni Huguet. Gràcies a ells, aquesta retransmissió arribarà a tots vosaltres. Ens trobem el quart diumenge de durant l'any. S'apropa la Quaresma, però amb tot ens anem preparant perquè aquests dies, aquests diumenges que semblen que no tinguin importància, doncs siguin per a nosaltres un gran camí per conèixer més a Jesús. L'Evangeli ens situarà a la sinagoga de Natzaret. És la continuació de l'Evangeli de diumenge passat, on Jesús era invitat a llegir la paraula de Déu, la lectura d'Isaïes que anunciava l'arribada d'un enviat de Déu, que portaria la gràcia, la salvació per als pobres i per tothom. Avui, la reacció de la gent que l'escoltava, fixeu-nos-hi bé, va d'un costat a l'altre. Primer, d'una gran admiració. Després, el volen estimbar, el volen fer fora. Jesús, enmig de l'admiració i de l'adversitat, és aquell que marxa pausadament pel mig de la gent. Ens marca el camí. Ens marca el camí que podria ser el camí que Sant Pau anuncia en la segona lectura quan escriu als cristians de Corint, un camí fet d'amor. És gairebé un càntic d'amor que Sant Pau ens invita a seguir. Fixem-nos en aquestes lectures. L'Eucaristia, de fet, és o ha de ser, per nosaltres creients, aquell punt de partença per viure durant la setmana propers a Jesús, al Crist, aquell que és camí, no només el marca, sinó que és el camí. Amb aquesta disposició d'escolta de la paraula de Déu, oberts a aquest Déu que una vegada més es dona a nosaltres, ens disposem a començar l'Eucaristia des de la Catedral de Barcelona. Sigueu benvinguts.
En nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant.
Amén.
Que la gràcia i la pau de nostre Senyor Jesucrist siguin amb tots vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Benvinguts a l'Eucaristia, vosaltres, els que sou aquí presents, a la Catedral de Barcelona. Benvinguts a l'Eucaristia, tots els qui ens seguiu i us uniu a aquesta celebració per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Benvinguts a aquest sacrament de l'amor que Déu ha vessat enmig dels homes, de l'amor que s'ha manifestat en la mort i resurrecció de Jesucrist, de l'amor de Déu que ens ha quedat en el sacrament de l'Eucaristia que renova i actualitza aquest lliurament de Jesucrist per amor per tota la humanitat. Aquest lliurament d'amor que ens ha portat al perdó, sempre i quan nosaltres lliurement l'acollim. No només l'acollim, sinó que en començar la celebració l'implorem, el demanem insistentment. Així ho fem ara en aquests moments de silenci.
Posem-nos davant Déu, demanem-li perdó, demanem la seva gràcia, demanem el seu amor a les nostres hores de foscor.
Camí de la vida. Llum i esperança nostra.
Crist, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Os, Déu amb nosaltres. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Amén.
Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Senyor Déu nostre, feu que us estimem amb tot el cor i que també estimem tots els homes amb una caritat sincera. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
Amén.
Disposem-nos a escoltar la paraula de Déu, la primera lectura del profeta Jeremies, un profeta jove, ens parla de com Jesús el crida a ell perquè sigui el profeta davant del poble d'Israel. Li anuncia persecucions, però també li promet la força del Senyor.
Del profeta Jeremies. En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: abans que et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer. Abans de néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta destinat a les nacions. Ara, doncs, senyeix-te el vestit i vés a parlar-los. No tinguis por d'ells, sinó seria jo qui te'n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze, que resistirà contra tot el país, contra els reis de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i contra el seu poble. T'assaltaran, però no et podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te. Ho diu l'oracle del Senyor. Paraula de Déu.
Oem, Senyor.
Pregària del salmista. Amb la resposta, els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu. Que sigui del cor una pregària que ens surt del fons de la nostra vida.
Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu.
Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu.
Tots?
Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu.
En vos m'emparo, Senyor, que no en tingui un desengany. Deslliureu-me, traieu-me del barell. Vos que sou bo, escolteu i salveu-me.
Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu.
Sigueu el meu castell de refugi, la meva roca salvadora. Déu meu, traieu-me de les mans a
Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu.
Vos sou l'esperança, Déu meu, he confiat en vos, Senyor, des de petit. Vos em traguereu de les entranyes de la acabat de néixer, em vaig emparar en vos.
Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu.
D'un cap a l'altre del dia els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu. M'instruïu, Déu meu, des de petit, i encara avui us proclamo admirable.
Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu.
La segona lectura és la carta de Sant Pau als cristians de Corint.
Val la pena que hi estiguem especialment ara, amb aquesta lectura d'aquesta obra d'art tan magnífica que és l'himne a la caritat de Sant Pau.
Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, interesseu-vos més pels dons millors. Ara us indicaré un camí incomparablement més gran. Si jo tingués el do de parlar els llenguatges dels homes i dels àngels, però no estimés, valdria tant com les campanes que toquen o els platerets que dringuen. Si tingués el do de la profecia i arribés a conèixer tots els secrets de Déu i tota la veritat, si tingués tanta fe que fos capaç de transportar les muntanyes, però no estimés, no seria res. Si distribuís tot el que tinc, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau, sense estimar, només per ser ben vist, no em serviria de res. El qui estima és pacient, és bondadós. El qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja, no s'alegra de les farses, sinó de la rectitud, ho suporta tot. I no perd mai la confiança, l'esperança, la paciència. L'amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de parlar llenguatges arcans s'acabarà, que el do de conèixer també serà inútil. Els dons de conèixer o de profecia que ara posseïm són incomplets. El dia que coneixem tot, allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era un nen, parlava com els nens, sentia com els nens, raonava com els nens, però d'ençà que sóc un home, ja no m'és útil el que és propi dels nens. De moment, coneixem com si es veiessin poc clar una imatge reflectida en un mirall. Després hi veurem cara a cara. De moment, conec només en part. Després coneixeré del tot, tal com Déu en coneix. Mentrestant, la fe, l'esperança i l'amor subsisteixen tots tres, però de tots tres, l'amor és el més gran. Paraula de Déu. La pau del Senyor sigui sempre en tots vosaltres.
Aleluia, aleluia.
Ens disposem a escoltar l'Evangeli segons Sant Lluc. Situem-nos a les sinagogues de Natzaret, on Jesús anuncia la bona nova no només per uns quants, sinó per a tothom.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc.
Glòria a vos, Senyor.
En aquell temps, Jesús, en la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació. Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura. Tothom ho comentava, estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien, no és el fill de Josep, aquest? Jesús els digué, de segur que em retraureu aquesta dita. Metge, cura't tu mateix. Hem sentit dir el que has fet a Cafarnaüm. Fes-ho també aquí, al poble dels teus pares. Però ell afegí, us ho dic amb tota veritat. No hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel, durant 3 anys i 6 mesos, no s'obrí per donar pluja i una gran fam s'apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó en Naaman, un leprós de Síria. En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo. Però ell se n'anà passant entremig d'ells. Paraula del Senyor.
Lloança a vos, o Crist.
Ens disposem a escoltar l'homilia que predicarà mossèn Josep Maria Turull, que és qui presideix aquesta Eucaristia a la Catedral de Barcelona.
No estem a l'intermedi, però deixeu-me fer una mica de publicitat. Després entendreu per què. I no patiu que no cobro comissió. És una invitació a veure una pel·lícula que ara teniu en cartell, que és i que es diu Los Miserables. Els que estigueu a casa i no us pugueu moure, no patiu, que n'hi ha diverses versions, encara que no amb el musical, però n'hi ha diverses versions d'aquesta pel·lícula que segur que li podeu dir als fills o als nets que us les portin. Perquè val la pena. Val la pena veure-la. Alguns, pel que veig aquí, ja ho heu fet. Val la pena veure-la perquè és la traducció en la França del segle XVII-XVIII d'aquest himne de la caritat, de com l'amor fet perdó és capaç de suportar-ho tot. Entre parèntesi, abans d'anar-hi, busqueu per internet o en un llibre el guió de l'obra, de l'obra de Víctor Hugo, perquè és molt llarga i, clar, a l'hora de condensar-ho, si no, un pot no acabar-se d'aclarir per on va la cosa. Però, com deia, és un exemple, i per això aquí la falca publicitària que deia, de com és possible aquest himne de l'amor viure'l. Viure'l de manera radical en aquell temps. I això ens convida a viure-ho també de manera radical ara. L'amor, ara i aquí, també és capaç de suportar-ho tot. És capaç de no perdre la confiança, de no perdre l'esperança, de no perdre la paciència. I precisament aquest himne de la caritat ens pot servir fantàsticament bé, a falta d'un termòmetre que no hi és, per mesurar el grau d'amor de caritat que tenim. Doncs aquest himne de la caritat ens pot servir magníficament com un examen de consciència per saber com el tinc jo, el meu amor. I Sant Pau dona indicacions ben concretes. El que estima és pacient. Ho soc? Si no ho soc gaire, potser és que no estimo gaire. L'amor és bondadós. Si no ho soc gaire, potser és que no estimo gaire. El que estima no té enveja. Quant en tinc jo? Per saber quant amor tinc. El que estima no és presumit ni orgullós. I anem seguint. El que estima no és groller ni egoista. No estaria malament que ho sentissin quan a vegades en els mitjans de comunicació, en les obres teatrals, s'abusa de la grolleria en el parlar. Si sapiguessin que és signe de manca d'amor, potser s'hi mirarien una mica més. I potser ens hi miraríem més nosaltres, perquè no sempre potser deixem de ser grollers, o ens sembla que això vesteix, o ens farà, diguem, caure més bé entre els veïns. Ja ho diu Sant Pau, no és que sigui signe d'amor, ans al contrari. L'amor no s'irrita ni es venja. L'amor no s'alegra de les farses, sinó que s'alegra de la rectitud. Això que sovint trobem a faltar en certs àmbits, i a causa de la qual cosa doncs estem on estem també a nivell econòmic i social. Massa sovint, potser nosaltres passem aquest examen als altres, però Sant Pau no ho diu pels altres, el diu per nosaltres mateixos. Que ens el revisem, no anem dient, mira aquest, que poc estima perquè s'irrita molt, o perquè té un gran esperit de venjança, no. Preguntem-nos nosaltres, jo sóc irritable? M'ho diuen que ho sóc? Ho veig que ho sóc? O el primer que vull és venjar-me? Perquè potser, realment, doncs llavors sabré fins on arriba el meu amor. Déu és amor, ens diu Sant Joan en la seva primera carta, de manera clara i concisa. I tot l'Evangeli és un ensenyar-nos fins a quin punt Déu ens ha estimat, fins a quin punt Déu ha vessat el seu amor en nosaltres. Per això Jesús només deixa un manament: estimeu-vos com jo us he estimat. I Sant Pau, tot el que hem llegit avui, és un desglossar, un fer-nos fàcil. Què vol dir això d'estimar-nos com ell ens ha estimat? Aquesta mateixa pel·lícula, Els Miserables, el musical, doncs ja canten això, que amar al semejant és com ver la faz de Dios. Doncs això és la traducció, això que és com la moraleja del musical i de la pel·lícula, és això que diu Sant Pau. I això que podem dir que bonic, Jesús és el que ho va viure. I ho va viure radicalment, estimar els altres. I precisament per això va acabar com va acabar i va començar com va començar, que és el que avui hem vist. Perquè l'amor viscut radicalment no sempre aconsegueix ser comprès. No sempre és valorat. Això és el que pateix el pobre Jean Valjean en la pel·lícula aquesta, Els Miserables. Això és el que pateix Jesús. Això és el que va patir. Van patir els profetes, com el profeta Jeremies en la primera lectura. No ens estranyem si això també estimar en lloc de reconèixer aquest amor porta que els altres ens tinguin enveja, tírria, ens vagin en contra, com ho van fer en Jesús, com ho havien fet abans amb els profetes. Però tinguem molt clar això: l'amor no passarà mai. Per això diu Sant Pau que l'amor és més gran que l'esperança, és més gran que la fe. Perquè la fe i l'esperança, quan estiguem amb Déu, seran acabats. Ja no caldrà la fe, ja el veurem amb ell cara a cara. Ja no caldrà l'esperança, ja l'haurem aconseguit, haurem aconseguit allò que esperàvem. Però l'amor sí que continuarà, perquè Déu, que és amor, seguirà estimant. I llavors nosaltres podrem estimar amb plenitud. Per això val la pena que ens mantinguem ferms en l'amor. I qui ens pot mantenir ferms en aquest amor és Jesucrist mateix. I ens ha deixat l'Eucaristia per omplir-nos constantment d'aquest amor, per mantenir-nos ferms en aquest amor. Aprofitem-ho, doncs.
Acabem d'escoltar l'homilia que mossèn Josep Maria Turull ens ha fet des de la catedral de Barcelona. Ha ressaltat i s'ha centrat especialment en el càntic de l'amor, el càntic de la caritat, que Sant Pau ens ha proclamat en la segona lectura, com va proclamar en els cristians de Corint. N'ha fet mossèn Turull un camí a seguir per arribar a la plenitud de l'amor. Ens disposem a manifestar la nostra fe amb el credo.
I en Jesucrist, únic fill seu i senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Amén. Germanes i germans, invoquem amb cor unànime i amb pregària fervent Déu Pare, font i origen de tot bé.
Per la Santa Església, aplegada aquí en el nom del Senyor i estesa per tot l'univers, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Per la nostra ciutat de Barcelona, per la seva prosperitat i per tots els que hi viuen, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Pels que són de viatge, pels malalts i empresonats, pels pobres i per tots els que sofreixen, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Pels nostres germans i difunts, per tal que Déu els rebi en el seu regne de llum i de felicitat, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Escolteu, Pare, les nostres pregàries i feu que tots els homes i dones del món puguin arribar a conèixer i a viure el vostre amor. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Iniciem ara la segona part d'aquesta celebració, l'Eucaristia. Déu ha vessat el seu amor per nosaltres, se'ns ha dit a l'homilia. Ho ha fet de tal manera que ha donat la seva vida per cada un de nosaltres. Efectivament, abans de morir a la creu, Jesús instaura l'Eucaristia. Aquest és el moment en què nosaltres agafem forces per viure, per continuar endavant, per seguir el camí de Jesús, aquell que ens acosta a l'amor en plenitud, aquell que ara en feia amb esperança caminem cada dia i estem cridats a fer-ho des de qualsevol situació personal que visquem, des de la malaltia potser, des de la joia tal vegada, des de la impotència, des de la incomprensió, des de l'alegria. Cada un que es posi davant Déu des del lloc on es troba en aquest moment de la seva vida i descobreixi que com un fil tendre Jesús s'hi fa present i com un aliment que l'ajuda a tirar endavant, aquesta Eucaristia ens acosta a la plenitud de Déu, perquè és Ell qui se'ns ha donat a cada un de nosaltres. L'amor mai no decau, l'amor sempre és necessari. Amb aquest amor que Crist es dona a nosaltres, disposem-nos a continuar celebrant des del fons del cor aquesta Eucaristia.
Pregueu, germanes i germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare Omnipotent.
Senyor, renova aquest sacrifici, lloança i glòria del seu nom, pel nostre bé i per tota la seva santa Església.
Senyor, a honor vostre hem posat aquests dons damunt l'altar. Rebeu-los bondadosament
i feu-ne sacrament de la nostra redempció. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
Els alabem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre.
Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa. Avui, la vostra família reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebra el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors, veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient.
Sant, sant, sant és el Senyor.
Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe.
Anunciem la vostra mort. Confessem la vostra resurrecció. Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Benet, amb el nostre bisbe Lluís i el bisbe auxiliar Sebastià i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.
Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
Perquè Déu és amor, tal com Jesucrist ens va ensenyar, gosem adreçar-nos ara a ell tot dient: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre reina, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deudors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens lliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre, el reina, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Doneu-vos la pau.
Amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principal, de tot cor, rebeu la pau del Crist en el vostre cor.
Qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva. Digueu una sola paraula, Sava salva la meva ànima.
Ara, quan a l'horitzó ja s'aposta el sol, aquí a la catedral de Barcelona, enmig d'un gòtic meravellós, l'altar resta il·luminat. A poc els assistents a l'Eucaristia s'acostaran a l'altar per rebre el cos de Crist.
Tan
vosaltres, amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat, en aquesta comunió espiritual, busqueu la presència de Déu en la vostra vida. No esteu sols. Déu camina amb vosaltres. Déu és amb vosaltres. I amb aquest sentit de comunió amb els germans que som aquí a la catedral i vosaltres, obrim-nos amb confiança en Déu, per tal que l'amor sigui present en la nostra vida i esdevinguem persones pacients, bondadosos, sense enveges ni orgulls, no pas grollers, no pas egoistes, sinó oberts i esperançats cap a la plenitud de Déu. És parlar del nucli essencial del missatge de Crist. Mossèn Josep Maria Turull ens ho ha recordat en l'homilia citant la carta de Sant Joan, Déu és amor. I de fet, tot l'Evangeli ens parla d'aquest amor que ha vessat Déu sobre nosaltres. Això ens hauria de serenar el cor. Per poder viure radicalment allò que Jesús va viure, malgrat no siguem sempre compresos, malgrat no siguem sempre lloats, malgrat siguem fins i tot perseguits. L'admiració que Jesús fa en els seus convilatans és precisament la coherència entre el seu missatge i la seva actuació. Però poc després ja arriben les dificultats.
Enfortits amb el sacrament de la nostra redempció, us preguem, Senyor, que aquest aliment de la salvació eterna faci progressar constantment l'Església en la fe veritable. Per Crist, Senyor nostre.
Amén. Us recordem, germans i germanes, que dijous vinent, dia 7, a 7:45 del vespre, tindrà lloc, com és habitual, la catequesi sobre el credo, aquesta vegada amb el tema «Ha de venir a judicar els vius i els morts», a càrrec de mossèn Josep Maria Turull, canonge d'aquesta seu, que és el celebrant d'aquesta Eucaristia. Tots hi sou convidats. També us comuniquem que el proper dissabte, dia 9, i el diumenge, dia 10, es farà la col·lecta de la campanya contra la fam al món de Mans Unides, i la col·lecta mensual a favor de les obres de restauració del campanar i dels terrats queda ajornada per al tercer cap de setmana. Que el Senyor ens faci generosos en l'ajuda a aquells germans nostres que passen fam en qualsevol indret del món.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a Déu.
Cant 581. El Senyor
ha fet en mi
aquest cant a Maria ens despedim d'aquesta Eucaristia recordant que Jesucrist és qui ens mantindrà ferms en l'amor. Ens despedim de tots vosaltres d'aquesta retransmissió. Mario Ramírez ha estat aquí en el control tècnic a la catedral. Toni Huguet ho ha fet des dels estudis centrals de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us ha parlat amb molt de goig Jaume Galobar. Adéu-siau i fins diumenge que ve.
Tot seguit us oferim un resum del missatge pronunciat pel papa Benet XVI avui, després de l'Àngelus.
En la liturgia de hoy se lee el llamado himno a la caridad del apóstol San Pablo, en el que explica el camino de la perfección, que no consiste en tener cualidades particulares, sino en vivir el amor auténtico, el que Dios nos reveló en Jesucristo. Que Santa María la Virgen nos ayude cada vez más para que la caridad sea el distintivo del obrar cristiano y que sea el fruto de lo que creemos como discípulos de su Hijo. ¡Feliz domingo!
Avui és el Dia del Senyor, un programa que us hem ofert en directe des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel.